Pregunta clara. Considereu que la vostra ciutat està ben il·luminada? Clar, quan parlo de ciutat, evidentment, si parlem d'una gran ciutat, si parlem de Sabadell, si parlem de Lleida, si parlem de Barcelona, segurament això anirà per barris. Llavors, la pregunta possiblement hauríem de fer una mica més precisa. El vostre carrer està ben il·luminat? Què considereu una bona il·luminació? Que estigui ben il·luminat us dona més seguretat? O no? Una percepció, en tot cas. Vull dir, més que seguretat o no, crec que la qüestió seria més percepció, més que una realitat, no? Perquè això entraria en altres conceptes que no en parlarem. Però sí en parlarem de la il·luminació i de la importància de la il·luminació. Ja no només per aquestes qüestions que acabo de dir, sinó, a més, també per un context mediambiental. Ja sabeu que la contaminació lumínica és un dels, no diré problemes, però sí una de les qüestions que darrerament s'intenta tenir cura per cuidar l'entorn, per cuidar el medi ambient, en aquest cas, no? Doncs parlem d'il·luminació, i amb una persona que d'il·luminació en sap molt perquè s'ha dedicat pràcticament tota la seva vida a il·luminar, va començar amb teatre i demés, i ara ja és tot un expert. És el senyor Jordi Ballesta, que és director de disseny de l'estudi Anoche Lighting Design. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta'm, tu creus que, per norma, en línies generals, ja sé que això podríem entrar en precisions, però les ciutats estan ben il·luminades?
Bueno, és un tema molt de percepció, ja ho has dit, ho has anunciat, i molt depèn de per qui, no? Normalment és veritat que el sentiment general de la gent del sud d'Europa és que a la seva ciutat sempre falta llum. Aquesta és la veritat.
És veritat, eh? Sempre... Com es dissenya una il·luminació per un carrer, per una ciutat?
Doncs mira, cada ciutat té, per lo habitual, el seu pla director. Hi ha un pla director que fan els ajuntaments, cadascú a la seva mida, i en aquest pla director doncs es marquen les prioritats de carrers que han d'estar més il·luminats perquè hi ha més circulació, de carrers que són més secundaris i, per tant, no cal que hi hagi tant de llum. Normalment és un pla director que redacten persones tècniques associades a l'equip polític de cada ciutat.
No sé, Jordi, si jo comentava també que influeix directament la percepció de seguretat. És així? Hi ha una relació directa entre il·luminació i percepció de seguretat a una ciutat?
Doncs mira, em repeteixo una mica perquè és important. Al sud d'Europa sí, i és 100% cultural. Si els que tenim sort de viatjar per tot el món, doncs ens donem compte que les ciutats arreu del món estan il·luminades de manera molt diferent, no? Aleshores, com pot ser que en una ciutat en les que hi ha poca llum tinguem sensació de seguretat i, en canvi, en ciutats on hi ha molta llum tinguem sensació de poca seguretat? Doncs és un tema 100% cultural. Molts cops, per raons de context socioeconòmic de la ciutat en la que estem, doncs la llum es relaciona amb la seguretat. Per què? Perquè és un efecte molt directe, que si tu veus més, normalment tens la sensació que pots controlar millor el que passa, no? I aleshores tenim aquesta sensació de que, bueno, si tinc més llum i veig el que ve, doncs puc estar o puc sentir-me més segur. No vol dir que això sigui cert.
Jo Jordi, clar, seria la diferència entre un carrer o una ciutat ben il·luminada i posar llums, no? Que és diferent il·luminar que posar llums.
Això seria un altre debat i molt interessant. Sí, més llum no vol dir ben il·luminada, no? El factor de quantitat no sempre vol dir qualitat. Des de fa uns anys ha resultat conseqüència del canvi tecnològic. No sé si tots segurament recordeu que fa uns anys teníem uns carrers que eren d'un color més taronja.
Sí.
I amb el canvi de tecnologia, que hem canviat els LEDs, que ja tothom té per la mà, ja els tenim tots a casa, no? El LED va portar una eficiència energètica i, per desgràcia dels que ens dediquem a això, doncs una falta del control de la qualitat d'aquests LEDs que s'han instal·lant al llarg de l'entorn urbà del nostre país.
Ostres, explica'm això de la qualitat dels LEDs. Per què? Per què això de la qualitat dels... Perquè dona la sensació que el LED venia a ser la gran panacea, no?, de la il·luminació.
Sí. És una de les nostres grans penes i discussions, perquè, bueno, també hem d'intentar compartir amb la gent que no sempre més eficiència lumínica vol dir més qualitat de llum. I hem viscut una època en la que volíem treure del carrer el sodi, que és aquesta llum més taronja, que tots teniu al cap, i volíem posar llum blanca, no? Aquest és el que el carrer es diu llum blanca. Aleshores, hem viscut una època de canviar sodi per LED, sense prendre atenció de la qualitat d'aquest LED. El LED és una tecnologia que, evidentment, consumeix molt menys, que té un major manteniment, o sigui, un menor manteniment, per tant, una major vida, i que ens dona molts avantatges, però que si no es té cura de la qualitat de LED que fem servir, la cromàtica que nosaltres obtenim d'aquesta font de llum no és l'adequada. Què és la cromàtica? Segurament em preguntaràs. La cromàtica és com nosaltres reconeixem els colors que ens envolten. D'acord? Per tindre una percepció millor del volum i de l'espai que t'envolta en un entorn urbà, durant el dia tu tens la llum del sol que et reprodueix els colors de manera molt rica. Per tant, tu tens una percepció de l'espai a nivell volumètric molt, molt, molt acurada. En canvi, a la nit, com tens una font de llum artificial, normalment estem acostumats a que aquesta qualitat cromàtica sigui menor. Què passa? Que n'hi ha LEDs que valen, diguem, un euro, que reprodueixen fatal els colors, i hi ha LEDs que valen 100 euros, que reprodueixen molt millors colors. Per tant, quants més diners invertim en la qualitat dels LEDs que posem en l'entorn urbà, tenim una millor reproducció cromàtica i una millor comprensió de l'espai.
Clar, és un bon què, és un bon apunt aquest que acabes de fer de distingir colors a la nit, ja que il·lumines, distingir colors en aquest cas. Clar, aquesta llum blanca, no sé, llum blanca que tenim ara als carrers, no sé si seria la més adequada, la més taronja, conforme a contaminació lumínica em refereixo, no?
Sí, doncs mira, no és tant un tema de contaminació, sinó que tornem un altre cop al tema de la percepció. D'acord? Sí, és cert que hi ha una part de la gent que viu a les ciutats que percep que si la llum és més blanca hi ha més llum. Per què? Vale. Perquè aquesta llum més blanca té un component a nivell espectral que tira més cap als blaus i els colors blaus són més perceptibles pel nostre ull i pel nostre cervell. Ho resumeixo molt ràpid. Llavors, els colors càlids, normalment, el nostre mecanisme visual els percep, tot i que hi hagi la mateixa quantitat de llum, els percep un pèl més tristos. D'acord? Per tant, si tu tens el mateix carrer il·luminat amb una llum un punt més freda, que en el carrer li diríem blanca, o un punt més càlida, la teva percepció d'aquell carrer amb el mateix nivell de llum és diferent. Perquè amb la llum més freda pot ser que hi hagi un rang de gent que percebi que hi ha més llum. Això ha fet que, per error, molt dels ajuntaments del país hagin apostat per posar una llum molt blanca, que en paraules tècniques són a partir de 4.500, 5.000, 6.000 Kelvin. Aquesta llum blanca, que també és un punt més eficient, per tant, consumeix una miqueta menys, ha portat a que hi hagi moltes ciutats i molts pobles que s'han il·luminat de manera molt, molt, molt freda. Amb, un altre cop, LEDs de poca qualitat i que reprodueixen malament els colors.
Clar.
La tendència ara mateix és que ja hi ha ajuntaments que s'estan preguntant el perquè d'això, estan contractant professionals del sector que els ajudin, i el que estem fent és ajudar-los a entendre que no sempre és millor llum blanca, sinó que hi ha usos o parts de la ciutat que potser que necessitin una llum més càlida. Per què? Per relacionar-se una miqueta millor amb les persones.
Més acollidora, perquè la il·luminació la fa més acollidora un poble o una ciutat, no?
Ah, exacte.
Un poble d'aquests encantadors fantàstics que veiem moltes vegades al nostre territori il·luminat amb llum blanca, te'l carregues absolutament.
Correcte, correcte. Tots tenim la imatge d'aquest poble a la muntanya, amb façanes de pedra, en el que hi ha poc trànsit rodat, en el que el nivell de llum no cal que sigui un camp de futbol, i a més, tant la cromàtica com el color d'aquesta llum acompanya el context del que la gent ha de viure en aquest entorn. Mm-hmm. Per tant, agafa sentit la discussió. Potser hi ha pobles que podrien funcionar a nivell de percepció amb comoditat dels seus veïns amb llums més càlides i una bona reproducció i un nivell una miqueta més baix.
Uh-huh. Bé, i ara, la darrera pregunta que et faig és sobre... Seria una mica resum de tot, no? Però quin paper teniu els dissenyadors en la il·luminació i planificació urbana i per prendre decisions a l'hora de fer aquest tipus de coses? No sé si us fan cas o no.
Doncs mira, encara no prou, però jo sóc dels optimistes. Jo recordo fa 20 anys, quan teníem aquestes discussions, que encara havíem d'explicar a què ens dedicàvem, no? I quan deies que eres dissenyador d'il·luminació, la gent es pensava que dissenyaves làmpares. Avui en dia ja hi ha una cultura superior. Hem fet molta feina des del sector perquè es conegui la professió. Cada cop més hi ha ajuntaments que compten amb un dissenyador d'il·luminació per fer la seva planificació urbana, ja a nivell de pla director, no tant d'execució, sinó d'estratègia, de com s'il·lumina la ciutat a nivell d'estratègia, de quins usos necessiten quina llum, que per mi seria un bon resum, no? Quins usos necessiten quina llum, perquè no tots els usos necessiten la mateixa llum, per tant, podem tindre una ciutat amb diversitat d'il·luminació a nivell, exacte, a nivell de color, a nivell de quantitat, a nivell d'uniformitat, i això ajudaria a que si adaptem la llum a través del disseny als usos de la ciutat, segurament seríem més eficients, perquè no sempre no contaminar o ser més eficient vol dir fer servir fonts de llum més eficients, sinó que un bon disseny d'il·luminació, una bona planificació, pot fer que una ciutat estalvi perquè tindrà la llum que necessiti on la necessita.
Oh, genial, doncs és una qüestió, és un tema d'aquells que no s'acostuma a xerrar, però, ostres, la importància de la il·luminació la tenim tots molt, molt, molt clara. Jordi, escolta'm, ha estat tot un plaer parlar amb tu.
Molt bé, et deixes dir-te una última cosa, que
I
crec
tant.
Que és molt important i no me la vull deixar guardada.
Home, i tant, endavant, endavant.
Sí, mira, d'aquí 5 anys, quan em tornis a trucar,
sí?
En lloc de seguretat parlem de salut. Què et sembla?
Em semblarà perfecte. O sigui, la relació de la il·luminació amb la salut.
Evidentment, perquè ja comencem a tindre debats a la professió de com arribem als ajuntaments per explicar-los que la llum no és tan sols un tema de sensació político-social, per tant, seguretat, sinó que hem de començar a debatre i a parlar de com aquesta llum afecta la gent que viu a les ciutats.
Escolta, però t'ho pregunto ara, com afecta aquesta llum a la gent que arriba a les ciutats en qüestions de salut?
Doncs fem un viatge en el temps. I la veritat és que és molt interessant començar a pensar que ja ens està passant, per exemple, quan treballem la il·luminació d'espais de treball, on tenim la gent moltes hores, no? Que ja no dissenyem cap espai de treball on no discutim de salut o de la salut dels empleats que estan en aquell espai de treball. I com la llum ha de transitar en el temps perquè els nostres ritmes circadians funcionin. El cas és que, clar, els humans ens hem destrossat el ritme circadià perquè hem decidit que també treballarem quan no hi hagi llum natural o que també viurem quan no hi hagi llum natural. Per tant, estem anant contra natura, no? Nosaltres, quan no hi ha sol, hauríem d'estar dormint a nivell de salut. Aleshores, hi ha maneres o hi ha estratègies per intentar afectar menys els ritmes circadians a través de la llum. Per tant, a mida que ens anem apropant a una hora més tardia, el color i la intensitat de la llum hauria de ser diferent que quan sortim de la feina, no? Doncs et poso un exemple. Tu surts de la feina i ja és fosc a l'hivern, doncs hauries de tindre un nivell de llum. Quan arribes a casa i has caminat 15 minuts o 30 minuts fins a arribar a casa teva, segurament el nivell i la intensitat i el color d'aquesta llum hauria de ser diferent, perquè el cos s'ha d'anar
adaptant
anar a dormir, no? Aleshores,
ostres.
Bueno, això és un punt
interessant. És una mica això de los árboles no me dejan ver el bosque, perquè ho expliques i dius, té tota la lògica del món el que estàs dient.
Sí, sí, és així, és així. Bueno, ara ja tenim la tecnologia, ja existeix, el LED amb canvi de color ja és una realitat, els LEDs que capen la part de l'espectre que afecta la salut també són una realitat, la tecnologia existeix, el que ens passa és bueno, doncs que hem de crear el debat i anar-ho aplicant a l'entorn urbà doncs, amb els anys. No? Ara ja està passant en entorns interiors, en edificis d'oficines, en residencial, en hospitals, en biblioteques, això està començant a passar. Bueno, a l'entorn urbà sempre tarda una miqueta més, però també caldrà pensar-hi, no?
Doncs senyor Jordi Ballesta, director de disseny de l'estudi Anoche Lighting Design, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres per ajudar-nos també a difondre aquesta cultura de la llum, que segur que ens anirà bé per la salut de tots en el futur, d'acord?